naranjito que le faltan vida, pero realmente realmente representaba un poco ese orgullo de sentirnos protagonistas por una vez en nuestra vida. Hasta ese momento España había pasado, como quien dice, pasaba de largo en cualquier foro internacional, y por primera vez pues ese muñeco y también el balón con la bandera española así lanzándose al aire, nos daba pie a sentirnos protagonistas. La primera reacción fue, eso es como las suegras y demás, la primera reacción es mala, ya después ya el cariño, el roce hace el cariño, ya fue aceptado.
Oye, en los dibujos animados decías una cosa que es verdad, no era un dibujo, es decir,
en 3D,
no, era un dibujo
plano,
de dos dimensiones.
Era naranja aplastada.
Y la serie también gustó, que era una cosa que decías, bueno, dale un poco de volumen a los personajes, que ni eso, es que a la serie era...
No, nada. Ahora con el 3D sería maravilloso que hicieran una naranjita en 3D.
Claro.
Sería, hombre, fantástico. Es
que, pero... Hasta para ver el culo de la naranja.
Exacto.
Claro. Y con su novia Clementina.
Claro.
En fin, que es esa Minnie Mouse ideal, ¿no? Esa novia, esa versión femenina, y por supuesto ese limón, ese amigo limón. Sí. En fin, era inenarrable ese diseño general. Los malos eran muy malos, en fin, malos de estos de TVO, con el señor Zuspa, con los bigotes así civilinos.
Sí, correcto. Sí.
Y sobre todo también ese muñeco robot y Marchi, que era eso, en la panza tenía un televisor, en fin, ¿sí? Adelantado a... Sí, sí, una sí. Tablet con patas, se adelantó varios años.
Eso es que lo vio Steve Jobs y dijo, esto me lo voy a
copiar.
Nos
lo quedamos.
Sí, sí.
Y los oyentes nos mandan imágenes, por ejemplo, Izarbe nos manda una foto de una toalla España 82 con la imagen de naranjito.
Claro,
y debajo el escudo del Barça.
¡Ep!
O sea, combinación.
Esto sí que...
Dice que esta toalla la guarda su tía.
Esto sí era venderlo todo.
Hubo.
Claro, España hubo 82, hubo. Mundial, el escudo del Barça, el naranjito, o sea, más mezcla imposible.
Hubo mucho merchandising en todo el mundo. Bueno, a fin de cuentas no es tan difícil pintar al naranjito. Hubo de todo. Aparte de los productos oficiales, cualquiera se atrevía a pintar un círculo con dos ojos y lo hacía pasar por naranjito.
Te iba a preguntar por el tema económico, porque creo que, en fin, hay un poco de lío. Lo apuntaba Íñigo en este documento que escuchábamos. ¿Ellos, los creadores, cuándo cobraron? ¿Cuánto cobraron?
Claro, los cobradores que cobraron 1.000.000 de pesetas, que para entonces... Lo comparamos así con coches de media gama, pues se podían comprar dos coches, pues sería el cambio de ahora unos 50.000 euros, un buen reconocimiento, pero no tenían ninguna posesión de derecho alguno, no tenían ningún royalty, ningún derecho a nada respecto a la criatura. Ellos entregaban la criatura, le daban 1.000.000 de pesetas y ahí se acababa la relación con el personaje. Exactamente. Y claro, se quejaban de que decían que estaban millonarios y no habían visto ni un duro más. Es decir, se habían quedado en ese 1.000.000 de pesetas a repartir entre dos.
Son dos personas que tienen una entrevista. Los estamos persiguiendo nosotros y también Francisco. A ver quién llega antes.
Sí, sí.
A ver si esta semana podemos hablar con ellos, porque hay muchas cosas que contar. Además, creo que aquí entra en juego BRB, de Claudio Biernboit, que es quien hizo la serie de Naranjito. Y hasta mucha gente creía que era el creador, pero no lo era, y también se pagó mucho dinero, ¿no?
Fueron 200.000.000 de pesetas lo que costó esa serie, que para esa época era una barbaridad, y para ahora también, porque
suerte que era plana.
Sería como ahora el cambio, sería ahora el cambio unos 14 millones de euros más o menos, millón arriba, millón abajo, 15 millones de euros lo que ha costado el programa de los dúos de la 1, es decir, estamos hablando de una temporada gorda de una serie ahora mismo, en fin, que aquello tenía tintes de superproducción. Me imagino que lo rentabilizaron vendiéndola a más países, pero vamos, tampoco me imagino en la BBC emitiendo Fútbol en Acción, creo yo que no llegaría hasta allí. Y lo que ocurrió también con la programación de Fútbol en Acción es que se estrenó en diciembre y se terminó el sábado antes del partido inaugural en el Nou Camp. En fin, no se aprovechó ni siquiera con reemisiones o con algún tipo de redifusión lo que había sido un pastizal en forma de dibujo animado.
Hay mucho a comentar. Tenemos muchas preguntas, a ver si los creadores nos pueden contar algo. Nos vamos con Fútbol en Acción.
Desde luego que me lo has dicho, pero me lo podías haber dicho un poquito antes. Vaya, Truspa siempre complicando las cosas. Podía haberlas puesto más a mano.
¿Tú siempre quieres que te la dentada con facilidades?
estuviera aquí, ¿dónde se habrá metido?
¡Cuidado, Naranjito!
¡Que marche, por fin! ¡Ayúdame!
¡Mira! ¡Por poco!
¡No puedo creerlo!
En un documento, todos sus compañeros. El robot, Clementina, todos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Naranjito. No sé quién cobró de los derechos. No sé, Qatar, ¿quién pagó para mostrar la imagen de Naranjito? Esto es una pregunta.
Pues está bien, está bien. Me imagino que el comité organizador del Mundial 82 que cobró 1.400 millones de pesetas. Estamos hablando ya de casi 80 millones de euros al cambio actual en coste actual. Pues me imagino que la FIFA tendrá todavía algún tipo de licencia sobre la criatura de un evento de su incumbencia. Así que algo habrá cobrado la FIFA, pero que bueno, que será una criatura que forma parte de los royalties del Organismo Internacional de Fútbol, cualquiera sabe, con esos señores, pues con el señor Infantino.
Hemos empezado la semana con Naranjito, vamos a ver si podemos hablar algún
día. Lo más interesante del Mundial que se ha puesto en marcha es la reaparición de Naranjito.
Para
fíjate,
mí sí.
para mí ahora mismo es lo más interesante.
Ahí estamos. ¿Eh?
¿Y ens fan una puede curación? Ser. Puede...
Hombre, ya te lo digo yo.
Ahí estamos.
Lo único que me generó ilusión ayer en la inauguración fue Naranjito. Digo, mira, Naranjito.
Por cierto, que nos dicen que Naranjito no es la única mascota vegetal que ha habido, porque en el Mundial de México 86 nos comenta Xavier Cudina.
Ay, de verdad.
Tenían de mascota un chile jalapeño que se llamaba Pique.
Es verdad, porque puede ser un señor con la cabeza apilada, pero sí, es verdad. Podría decirse así, pero no tenía esa forma solo de, no era un pimiento, sino que era un muñeco con la cabeza de pimiento.
Copiaron a Naranjito.
Es decir, tenía mucha más movilidad, tenía mucha más posibilidad del señor Pique que el señor Naranjito.
Ahora, imaginemos que hubiera sido un éxito a nivel mundial el fenómeno Naranjito, ahora se hubiera producido que el fenómeno vegano hubiera ido a menos, porque a la gente le sabría mal comerse, porque habla una
pobrecita,
naranja.
Pobrecita
como pasa ahora con los animales. Entonces, claro, porque el Disney ha generado que los animales hablan y mantienen estos diálogos.
Los conejitos, Bambi.
Bueno, pues las películas y los animales. Imagínate ahora que esto se crea un fenómeno de que los pepinos y los limones.
Y que vas al súper y chafas una naranja.
Entonces, esto generaría un trauma a nivel internacional de no comerte la naranja.
No comer nada. La cuestión es no comer nada.
Porque te habla, la naranja te está hablando. No me comas.
Ya que te veo especialista en mascotas, ¿qué te parece la de Qatar, Francisco?
En verdad es rara, fíjate, es también hecha en Alicante, en fin, está hecha en Made in Spain, y en verdad es rara, es un fantasmita, a mí me ha recordado más a Casper que a otra cosa.
Sí que es verdad.
Sí.
Sí, es cierto, es cierto. Sí, no llegaba a entender yo muy bien que, bueno, sí, es como un fantasma de...
Hay muchas cosas que no se entienden. Sí, no se entiende, mundial, sí, no le des más vueltas.
Francisco, este mundial no tiene sentido.
No.
Dime.
Ha sido un placer descubrirte. Vamos a ficharte
igualmente
como especialista en mascotas vintage.
Y más cosas, porque, oye,
fútbol vintage también.
Nos lo hemos pasado muy bien contigo. Oye, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, igualmente.
Igualmente. Otra.
Un saludo. Gracias. Encantado de vosotros. Nosotros encantados. Gracias. Joan Passat de conya amb el Francisco.
A Sevilla ho expliquen amb gràcia.
Bueno, a veure, depèn de Sevilla.
També hi ha sossos,
sí, i tant. Que et recordo, ja ho vaig explicar l'altre dia, que jo vaig dinar el dia dels Ondes amb un dels Los del Río, i un molt divertit, però l'altre no
era l'excepció. Era l'excepció.
Vull dir que això és com tot. Les 6 i 8 minuts tenim el tot això, el partit aquest de... En marxa el segon partit Senegal. De moment 0-0, L'equip de Louis van Gaal no està
mira,
no està
guanyant. Mira, és la naranja mecànica.
Molt bé.
Bravo.
Molt bé.
Ole tu, ole tu.
RAC 1. Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no. Per això, Hyundai te'l regala. Perquè si compres un Hyundai, t'estalvies molts mesos d'espera per tenir el teu cotxe. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Vine a Penedès Car, concessionari oficial Hyundai a l'Alt Penedès i Garraf.
Jordi, què has fet amb els cartells del Black Friday?
És que no m'agrada, tothom està black cap aquí, black cap allà, m'avorreixo. En aquest precís moment dono per inaugurat el Yellow Friday. Res de black, tot yellow. Fa patxaco, no?
Ai, Jordi, sisplau.
Yellow Friday a Galeries del Tresillo. Descomptes de fins al 65%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Fins al 27 de novembre, a la FNAC, no tenim Black Friday. Tenim Back to Black Friday.
Ah?
O conoces a Joe Black Friday?
Molt bo.
Perquè hi ha milers d'ofertes Black, com fins un 40% en ordinadors, per emportar-te un potent portàtil HP amb tot el que necessites per menys de 480 euros.
I Painted Black Friday?
Ho tens dominat. Et falta FNAC i a FNAC.es.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició. La més gran de Catalunya. Amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Només la Mar t'ofereix els Emirats i Oman amb MSC Cruceros. Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World d'Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la Mar. Només MSC Cruceros.
Vull una moto.
Doncs a Vespa Ballard tenen tota la gamma de Piaggio Beverly i unes condicions irrepetibles. Pots escollir entre tots els colors i models disponibles i te l'emportes l'endemà, sense esperes. I si vas ara, només aquest mes, matrícula gratis.
Pare, on has dit?
Només al concessionari Vespa Ballard a Barcelona i l'Hospitalet. grupballard.com.
Aquestes sorpreses ens agraden. Aquestes no tant. En aquests casos, regala't seguretat i comprova la pressió i estat dels teus pneumàtics a Pinchazos 24 Hores Barcelona. Obert 365 dies a l'any. 24 hores al dia. Truca ara al 93 426 1356. Pinchazos 24 Hores Barcelona.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 36 marques al teu servei per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Fins al 28 de novembre, aprofita les nostres ofertes especials Black Friday amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
No deixis escapar el BMW Mini o la moto BMW Motorrad dels teus somnis. Arriba la setmana Black Week de Motor Múnich i Motor Múnich Cadí. Condicions especials en vehicles en estoc amb entrega immediata. Unitats limitades només fins al 26 de novembre. Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú i Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic. MotorMúnich.com.
Vols renovar la decoració de casa teva? Fàcil, comença per la Black Week de Mondo Convenienza. Mobles, sofàs i cuines amb estil italià a preus imbatibles. Del 21 al 27 de novembre, cada dia transport i muntatge gratuïts en una categoria diferent de productes. T'esperem a Mondo Convenienza, a Sant Boi i Montigalà. Per a més informació, visita mondoconve.es. I ara amb estil a l'abast de tots.
Doncs anem a treure el cap pels serveis informatius. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Gerard Ballera, bona tarda.
Bona tarda.
Apassionant també aquest partit d'ara, Ballera?
Sí, sí, sí. T'he de dir també que el Senegal bastant millor que el Qatar i que Iran, eh? No era massa difícil, però vull dir que les seleccions africanes una mica millor que les asiàtiques.
El Senegal... Bueno, doncs això. El Senegal. Bé, anem amb temàtiques més preocupants, com els condemnats de la manada, que un d'ells ha demanat la rebaixa de condemna. Joan.
Sí, demana que passi de 15 anys de presó als 13 anys i 9 mesos, tal com informen fonts del Tribunal Superior de Justícia de Navarra a Europa Press. Això després que entrés en vigor la nova llei del només sí a sí, que en alguns casos està permetent a condemnats per agressions demanar rebaixes de condemna. Es tracta d'Àngel Boza, que va ser condemnat per un delicte continuat de violació amb tracte vexatori i actuació en grup. Tot i que la manada la formaven 5 membres, en principi la nova normativa només podria permetre a la pràctica reduir la pena de Boza perquè els altres 4 sumen altres condemnes d'abusos i no podrien gaudir de cap rebaixa. La defensa de Boza ja havia anunciat que demanaria aquesta reducció de pena i ara es concreta la petició. L'agència russa de l'Agència Atòmica torna a avisar del risc d'accident nuclear a la central de Zaporizhia, la més gran de tota Europa situada al sud d'Ucraïna. Ho ha dit el seu màxim responsable després dels últims últims bombardejos d'aquest cap de setmana prop de les instal·lacions. De fet, l'ONU ahir ja va dir que s'està jugant amb foc i que de moment s'ha tingut sort, però que la propera vegada potser no n'hi haurà tanta. Els russos i els ucraïnesos es culpen mútuament dels atacs propers a la central des que el març passat les tropes del Kremlin van invair i prendre el control de Zaporizhia. A tot això, després d'una cimera del clima d'Egipte que ha acabat amb resultats decebedors, alguns experts no creuen que l'any 2050 s'hagin deixat de fer servir completament el petroli i el gas a la Unió Europea. N'ha parlat al Versió RAC1 Alfredo García, enginyer en telecomunicacions, operador nuclear a la central d'Escó.
El 2050 no ho aconseguirem. És la meva opinió. Però això no vol dir que no hem de començar. Vale? Una marató no es comença des del sofà. Es comença caminant i comença a córrer. No? Si no arribem a substituir tots els combustibles fòssils el 2050, si hem substituït la meitat o el 70%, ja serà un pas molt important.
García creu que encara queden molts deures per fer, com ara impulsar molt més les renovables, augmentar la capacitat d'emmagatzematge d'energia o facilitar el desenvolupament dels països més pobres amb energies verdes. També dic que s'ha de buscar un equilibri entre la implantació d'energies renovables i la protecció del territori. García acaba de publicar Geoestrategia de la Bombilla. I troben sense vida una parella a Godall, al Montsià. Eren un home i una dona de 54 i 61 anys que vivien al carrer Sant Josep del municipi. Els Mossos els van trobar ahir, després que els veïns els alertessin que feia dies que no sentien soroll del motor de combustió i el generador elèctric del qual les víctimes es servien per viure. A més, feia dies que no els havien vist. Quan la policia va accedir a l'habitatge, els va trobar a tots dos morts sense signes de violència. Tot apunta que haurien mort de manera accidental per inhalació de monòxid de carboni. I ara els esports amb Gerard Ballera.
En joc des de les 5 de la tarda i en directe per l'app i el web a través de RAC+1, el partit del Mundial entre Senegal i els Països Baixos. De moment, al minut 11 de la segona meitat, no hi ha gols, per tant el resultat és d'empat a 0. El jugador del Barça, Frenkie de Jong, ha sortit com a titular, mentre que Memphis és a la banqueta dels Països Baixos. Abans aquest migdia, Anglaterra ha golejat l'Iran per 6-2 i més tard es completarà la jornada amb l'Estats Units-Gales, que començarà a partir de les 8 del vespre. En la prèvia, per cert, del partit Anglaterra-Iran, els jugadors anglesos s'han agenollat en contra del racisme, mentre que els futbolistes iranians no han cantat l'himne en protesta per la situació que s'està vivint al seu país. Pel que fa a la selecció espanyola, debutarà demà passat davant Costa Rica. Aquesta nit, per cert, des de la concentració d'Espanya, passarà pel Tu diràs de RAC1 el jugador de l'Atlètic Club, Nico Williams. Tot plegat el mateix dia que la Lliga ha fet públics els horaris de la 15a jornada a primera divisió, la primera després del Mundial. El derbi, el Barça espanyol, la jugarà el dissabte 31 de desembre a les 2 del migdia. Una jornada que obrirà el Girona rebent el Rayo Vallecano dijous 29 a les 5 de la tarda.
I pel que fa al temps, tornen a arribar precipitacions per l'oest de Catalunya que en les properes hores escombraran el país, en alguns casos amb intensitat, però com ja ha passat en l'última regada, la pluja en general durarà poca estona. Demà serà un dia de vent intens al centre i al sud del país, sobretot durant la primera meitat del dia, però el vent es deixarà notar a bona part del territori. On bufarà amb menys ganes és a les comarques de Girona. Matinada clarament més freda i neu al Pirineu, sobretot a l'occidental i al nord de la Cerdanya i al Ripollès, amb una cota de 800 a 1.000 metres al matí i de 1.200 a 1.400 a la tarda.
RAC1. Saperes, tu tens clar a qui animaràs al Mundial de Qatar?
Clar, no, claríssim. Vaig amb l'Argentina. De fet, vaig amb Messi. És l'última oportunitat que té d'aixecar un Mundial i l'ha de guanyar sí o sí.
Joan Lluís, tu tens clar a qui donarà suport?
I tant que sí, als Països Baixos.
Per què?
Home, no pot ser que el país de Cruyff, el país dels tulipans, no tingui un Mundial de futbol.
Oriol Jové, amb qui vas tu?
A mi, com a lleidatà, he de donar suport a la Bèlgica de Robert Martínez, Balaguer il·lustre.
Ballera, tu saps a qui animaràs al Mundial?
Jo amb qualsevol selecció africana.
Per què?
Perquè no l'han guanyat mai. I crec que pot ser perfectament el Mundial del Camerun.
Viu el Mundial de Qatar a RAC1.
El tu diràs, no tenim massa clar a quina selecció donarem suport durant el Mundial de Qatar, però tenim el millor equip per explicar-vos tot el que hi passi.
Cada dia, a partir de 2:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser. RAC1. Tots som Mundial! Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Quatre minuts passen d'un quart de set del vespre. Gràcies per acompanyar-nos i gràcies a Montse Vidal, que ja la tenim a l'estudi de RAC1.
Molt bona tarda. Què tal?
Com estàs?
Bé, bé, una mica de dilluns.
Em fa il·lusió el dilluns? Per què
sí?
Vens tu?
Oi, que bé, home. Sí, que bé. Moltes
això
gràcies.
No ens ho dius a la resta de l'equip, eh?
Bueno, però és que ja fa una secció que
no,
l'espero.
A més, a nosaltres ens veus cada dia.
No, saps què passa?
No, i a més, amb vosaltres toco qüestions, diguéssim, més feixugues, algunes d'elles, entrevistes,
sí,
com
un
poquet...
No, no. No genera la mateixa ara, il·lusió.
I amb la Montse Vidal, que, com que sé que em portarà música...
Clar, jo porto música, doncs, i a més, és un bon dia els dilluns.
Clar, perquè penses, el dilluns, que és un dia espès, tal, doncs, costa. Home, ve la Montse Vidal, fot una injecció de música. Mira, jo ahir la nit, que no estava, diguéssim, per no masses coses, estava allò en un, saps? Allò que se'n diu un baixón. Mm-hmm. Vaig començar a posar la música, vaig començar, ja parlarem del que vaig estar fent, que era a través del YouTube, vaig començar a buscar concerts en directe d'aquests que es pengen, i hi han unes versions que fan els mateixos cantants, però en directe. Alguns dels concerts espectaculars.
És que aquest és un gran exercici i no te n'adones, vas passant el temps i dius, ostres, mira, fas grans troballes.
Vaig començar pràcticament cap a les 11 de la nit, que vaig apagar el televisor, i vaig començar a fer aquesta pràctica. I anava passant d'un vídeo amb un altre, i trobes unes joies.
Això podríem fer un dia. Sí, que passa és que hem de triar concerts que se sentin bé.
Exacte, però clar, has de buscar, però n'hi ha que sí.
Sí,
i hi ha coses... Ahir em vaig estar entretenint d'un concert de fa anys del 60 aniversari d'Sting, que vaig calcular, és del 2011, uh-huh. I vaig calcular que en té 71, Sting.
Imagina't.
I té aquest concert de celebració on el va fer amb Bruce Springsteen, Lady Gaga, Stevie Wonder, ara no recordo qui, el Rufus Wainwright. Vull dir, un concert... No sé. El que passa és que hi ha un tros... que el so és deficient perquè està barrejat. Hi ha una gravació excel·lent i després, mira, per exemple, no? Aquesta és una de les... Unes versions amb jazz espectaculars i mira, em vaig entretenir al vespre amb això.
Se sent bé aquesta,
I amb qui pensava? Amb tu.
Home,
pensava
veus? Doncs vinga, un dia farem això també.
Doncs, però avui no. Avui dia mundial de la televisió, que n'hem parlat a la primera hora del programa, parlant de com aquest mitjà, la tele, ha influït en la indústria musical. I avui parlarem, tots poseu en marxa la memòria, parlarem dels famosos videoclips.
Doncs sí, perquè n'hi ha de molt icònics que estic segura que molts els recordareu i, si més no, farem una mica de memòria, perquè sí que és cert que la televisió ha impulsat la indústria de la música a través de moltes maneres, amb programes musicals, amb emissió de concerts, amb talent shows, però avui, com deia Sònia, ens centrem en els videoclips, que són una eina imprescindible per fer promoció de les cançons, però aquesta vessant més comercial dels videoclips és relativament nova, perquè, curiosament, la necessitat de posar música a les imatges ve de lluny. De posar imatges a la música, perdó, al revés. I, curiosament, té el seu origen al cinema i no pas a la televisió.
Exacte.
Us he posat aquesta música dels anys 20 per parlar una mica d'aquests precedents, i és que a finals del segle XIX, abans i durant els descansos de les projeccions del cinema mut, es representaven en directe les anomenades cançons il·lustrades, que això potser el senyor Marcelí se'n recorda.
Ah, sí? Vostè se'n recorda?
Com si fos ara.
Sí, de què? A veure.
I que feien això de les cançons il·lustrades, tocava de dir, hi havia un pianista també antes del cinema.
Sí.
Això també l'hi sé dir jo.
No, però a la mitja part feien música, cantaven.
Sí.
S'havien cantat.
Exacte, sí. I mentre ho fèiem, darrere la pantalla projectaven imatges.
No me'n recordo.
Llavors, més endavant, ja amb el cinema sonor, es projectaven curtmetratges animats amb la lletra de les cançons a la pantalla perquè la gent la pogués cantar, claro. I aquí van néixer els karaoke.
Ah, molt bona aquesta.
Perquè la música també era en blanc i negre, o no? La música... Només la imatge en blanc i negre.
No li facis cas. Bueno, tornem. Tira música. Per tant, el karaoke ja ve de...
Ve de molts anys enrere.
De quants anys, de quins anys m'has dit?
Doncs mira, amb l'aparició del cinema sonor, això, si no em fallava, potser anys 30?
30.
Ja hi havia karaoke.
Fixa't.
I una mica més endavant van aparèixer les comèdies musicals, que ja integraven dins l'argument de la pel·lícula, peces musicals amb les seves coreografies, i una d'elles, concretament la del 1957, ara que escoltarem i recordareu quina és, va fer una cosa diferent, perquè el que va fer va ser enregistrar l'escena del ball per separat, de manera aïllada de la resta de la pel·lícula, i abans del rodatge, és a dir, d'una manera ja aïllada teníem una peça musical amb unes coreografies, i aquesta peça es va traduir en el primer videoclip de la història.
Primer videoclip de la història.
Tant la cançó com la pel·lícula portaven el mateix títol, Jailhouse Rock. Born through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block. La peça de la coreografia, que evidentment també a la pel·lícula també es veu, i aquesta escena estava coreografiada per Àlex Romero, un coreògraf molt famós de Hollywood de l'època, que feia els balls també per en Fred Astaire.
No té per què conèixer Fred Astaire, sí, que suposo...
El Fred Astaire, sí, la Ginger Rogers.
I no té per què conèixer tothom.
Que ja feien una mica això que explica ella, Fred Astaire i Ginger Rogers, que sonava una música, ells dos ballaven per tots uns paisatges.
Sí, preciós.
A les comèdies musicals.
Exacte.
Va acabar fent la coreografia al Colosso en Llames i va acabar cremant les sabates a Fred Astaire.
Sí, però se salva.
Ai, sí, aquella pel·lícula.
Jo diria que Fred Astaire se salva, eh?
Aquella pel·lícula. Em vaig parlar fa pocs dies amb Gemma Nierga al seu programa, el Café d'Idees, i vam... Els dos vivíem... Perdona, Montse.
No, i ara, és que amb un edifici alt.
Els dos vivíem al mateix edifici. La Gemma i jo vivíem...
Érem veïns.
Ella vivia sobre meu. Jo vivia al 23a i ella vivia al 21a. I amb ella la van portar a veure la mateixa pel·lícula que a mi, El Colosso en Llamas. I ella m'explicava que va sortir traumatitzada de la pel·lícula.
Home,
no, i jo li vaig dir, jo també vaig sortir traumatitzat de la pel·lícula.
És que era duríssima aquella pel·li.
I recordo que li preguntava a mon pare, bueno, si hi ha un incendi com El Colosso en Llamas,
clar,
què passarà?
Què passa?
I el meu pare deia, no, perquè som l'escalada dels bombers... Amb un matalàs ja hi arribem. I a la pel·lícula deien, a la pel·lícula que hi havia la discussió, perquè era una pel·lícula que a més hi sortia Paul Newman.
Oh, sí.
Hi havia grans estrelles.
Fred Astaire, Richard Wagner, hi havia Steve McQueen, que feia de cap de bombers. I el cap de bombers els deia... El deia l'arquitecte, que era el Paul Newman. Ustedes siguen haciendo...
Faye Dunaway.
Faye Dunaway, una peliculassa. Ustedes siguen haciendo estos rascacielos que luego nuestras escaleras de incendios dels bombers solo llegan al piso séptimo. I clar, nosaltres vivíem al Rin.
Clar, no arriba.
I la Mirga, jo...
Era un patí, no?
Home, estàvem cagats a casa. Hosti, tu, quan hi hagi un incendi, no ens salvem.
Com marquen les pel·lícules.
Home, i tant que ens va marcar aquesta. I el Fred Astaire el veia per allà...
Sí, però no balla, amb aquesta pel·lícula no balla.
No, balla...
La balla.
Se li van cremar les sabates.
Ara sí que no balla, ja.
Doncs pel Fred Astaire va fer també la coreografia amb altres pel·lícules. Aquest coreògraf, Àlex Romero, que va inventar-se aquestes passes de ball del Jailhouse Rock. I era un videoclip en blanc i negre, amb els típics moviments de malucs d'Elvis i un seguit de ballarins que l'acompanyen. Una anècdota que ha transcendit d'aquest rodatge és que es veu que durant la gravació Elvis, amb un dels moviments, va caure i li va saltar una corona dental.
Fixa't.
Amb tan mala sort que se la van passar... És a dir, que la va aspirar i li van aparar al pulmó.
Jesus.
Llavors, clar, tots corrent cap a l'hospital, perquè, clar, això pot arribar a ser...
Doncs això la pel·lícula Elvis no surt,
No es veu.
Aquesta seqüència, la pel·lícula Elvis, no ens l'explica.
Van passar un mal dràngol,
i
després
tant.
Sí que
tot
es va solucionar. Pom, doncs, a l'hospital li van treure.
Home, van...
Què vol vostè ara? Com ho van fer? Vol
fa patir ara això, bé.
Què vol?
Doncs li van treure perquè després va continuar cantant.
Sí, li va quedar la veu una mica tocada uns dies, però va superar. Bé, aquesta és l'anècdota del Jailhouse Rock, aquest videoclip. Bé, també...
Si la veu hagués aconseguit una ressonància millor, amb allò al pulmó, se l'hagués mantingut allà o què?
Podem continuar, si li sembla, senyor Buigas.
Estem parlant de l'any 57, i en aquestes dècades, als 40, 50, 60, hi havia una mena de jukebox amb imatges que els clients ficaven una moneda i... Podien escoltar la música mentre veien les imatges. Era com un projector, era una jukebox amb imatges. Fixa't. Llavors veien els artistes interpretar també al directe aquelles cançons. Els veien també a banda d'escoltar-los. Però eren actuacions. No hi havia un fil conductor, no hi havia un argument, era simplement això. Llavors, el 67, els Beatles, però, fan una passa endavant en aquest sentit i presenten el primer videoclip conceptual amb una sèrie de significats ja, més enllà de mostrar un grup tocant música.
cançó sempre m'ha fet l'efecte que...
Falta energia.
La cantaven cansats.
Sí, bueno,
jo crec que la cantaven drogats. Living is easy without... És l'època aquella que provaven coses noves, que van anar, si no recordo, la mina a la Índia.
A l'Índia, a Harrison primer, després tots van seguir una mica per aquí.
I van portar tots una torrada, que és d'aquesta època.
De fet, als videoclips hi ha la història, quan hi ha històries ja són de gent com drogada, eh?
Hi ha videoclips, ara en parlarà la Montse, que és l'experta, però que primer tenien, almenys tenien una mena, una història, però després això va anar variant i ara ja no té cap.
No
té per què, és veritat. Simplement, de vegades, com que és imatge, mira, una mica d'accés i ja està.
Deformada, la imatge com de borratxo, eh? Quan vas tu?
Com el rei emèrit.
Doncs aquesta va ser Strawberry Fields Forever, una manera
de promocionar... Segons Corina, jo no he dit res, això ho diu Corina.
La Colina.
Van començar...
Corina, no Colina.
Endavant, digues.
Per enregistrar aquest vídeo, el que van fer va ser limitar les seves aparicions en públic, perquè si no, cada vegada que presentaven un senzill havien d'anar a totes les televisions i actuar. Llavors, clar, van decidir enregistrar un videoclip i poder arribar a tocar
arreu. Això van ser precursors. Si hem d'anar a actuar aquí al show de Jimmy Carson, el d'aquí, el d'allà... Fem un videoclip i ja va.
Això va fer el Rajoy, va fer el plasma. Saps que va fer una redapensa o plasma?
Una mica igual. Una mica optimització de recursos.
Clar.
Sense necessitat de ser-hi, presencialment arribaven a tot arreu. Llavors, com dèiem, aquesta imatge psicodèlica d'aquesta època dels Beatles, i era aquesta nova imatge, tots amb bigot i amb molts primers plans i allunyant-se una mica d'estils anys anteriors. A partir d'aquí, gairebé totes les cançons posteriors dels Beatles ja portaven un videoclip relacionat. I una mica més tard, ja als anys 70, grups com ABBA o Queen també aposten per gravar videoclips de les seves cançons. Era una pràctica, recordem, no gaire habitual en aquesta etapa, Però és el grup de Freddie Mercury, Queen, el que enregistra per primera vegada un videoclip amb efectes especials. Bohemian Rhapsody, una cançó que té una secció operística que evidentment no es podia reproduir en directe i per això van optar també per fer aquest videoclip per tal de promocionar aquesta cançó.
Però molt llarg, que dura quasi 2 hores, no? La pel·lícula aquesta?
La cançó, estem parlant de la cançó.
La del Queen?
I del videoclip.
No, ara li dic jo que...
La cançó deu durar uns 7 minuts, aproximadament.
Perdona, de quina pel·lícula parla, vostè?
Queen.
El biòpic, parla.
El Rhapsody.
No, vostè parla del videoclip.
Estem parlant del videoclip, no de la pel·lícula.
Parla del videoclip d'aquesta cançó.
Ah, bueno, allò deu ser un supervideoclip, allò, no? Que hem fotut fa poc. Perdoneu.
Parlàvem d'uns efectes especials, clar, per l'època rudimentaris. Era, al final, una imatge caleidoscòpica amb unes lents... però tot i així van marcar un abans i un després a partir d'aquí, no? Perquè tots els segells discogràfics, donat l'èxit d'aquest videoclip, van començar també a fer servir aquesta mena de vídeos per promocionar els seus senzills. Per tant, el seu ús, a partir d'aquí, ja es va democratitzar. Arran d'aquest fenomen, poc després, el 1981, la cadena de videoclips MTV comença les seves emissions i ho fa d'aquesta manera. 7, 6, 5... We've gone for main engine start. We have main engine
start. Ladies and gentlemen, rock and roll. What? This is it. Welcome to MTV Music Television. A new concept is born. The best of TV combined with the best of radio. Now, starting right now, you'll never look at music the same way again.
Doncs així començava les seves emissions l'MTV.
Un so molt... Trobo que se sentia fatal, no? MTV.
Bé, és que les eines de... d'enregistrament...
Contres el titxero.
No trobes res bé.
Sons tret de la televisió i, clar, vull dir, han passat uns anys...
Igual és la gravació.
Als 80 tot se sentia molt salchichero.
Sí.
La prova és que estava ple de Frankfurt per tot arreu.
Però sí que...
Justa.
Però és que, perquè la gent era salchichero.
Començaven, bé, com heu sentit, uns efectes com de coer, sí, com enlairar-se. Després, les primeres paraules, ladies and gentlemen, rock and roll, em sembla que ha dit. Sí, ladies and gentlemen, rock and roll, les primeres paraules, i després doncs, ja anunciant una nova manera de consumir música, barrejant el millor de la televisió amb el millor de la ràdio. I aquesta cançó no va ser escollida a l'atzar, sinó perquè precisament el missatge d'aquesta cançó és precisament aquest. Per tant, ideal per la inauguració, no? Doncs que finalment el vídeo, d'alguna manera, mata l'estrella de la ràdio. Per cert,
bueno,
aquest vídeo
no la va matar.
Que no la va matar.
La ràdio va matar a l'estrella del vídeo, perquè la vídeo, a veure, pots buscar, o sigui, segueix sent un format de projecció musical, però l'has de buscar i diguéssim que no predomina. No... És més de bar musical o de restaurant que no saben què... D'aquests bar-restaurants que no saben què posar, que aleshores posen vídeos musicals i a veig que fa baixada.
Correcte. No, i a més la ràdio més viva que mai, que per molts anys.
Exacte. Solti pel soc. Tots els vídeos.
Sobretot pel soc. Va.
En aquest videoclip, per cert, surt en Hans Zimmer.
Què dius?
El compositor mític de bandes sonores del cinema, que només tenia 22 anys i apareix tocant el teclat dins aquest videoclip. Cap al final podem veure. I això va suposar, doncs, una revolució a la indústria musical, perquè la gent ja podia veure qualsevol hora els seus artistes favorits des de casa seva, sempre i quan fossin blancs, perquè recordem que inicialment la cadena no emetia videoclips d'artistes negres.
La MTV no emetia.
No, i això va provocar una allau de queixes, de peticions del públic, que volien veure, sobretot, un artista que estava, aleshores, en un dels moments àlgids de la seva carrera. Un artista negre, en particular, aquest.
Aquest és un dels, crec que un dels videoclips que marquen un camí diferent, perquè es va configurar com una pel·lícula.
Totalment.
Era una pel·lícula, era brutal. Aquest videoclip és en el seu moment, en la nostra època, va ser un impacte, va ser brutal.
I ara també ho és, perquè jo l'he mirat avui i dic, ostres, és que estava... Primer de tot, que en la seva època, evidentment, ara estem com més acostumats a aquestes coses, però la seva època era molt impactant, feia por aquesta transformació, no, de Michael Jackson. Era... Com tu deies, com una pel·lícula, durava 14 minuts.
Sí, sí.
Ara, recentment, ha fet 40 anys el disc Thriller, que encara continua sent el més venut de la història de la música, i va...
És que és un disc boníssim.
És un disc brutal.
És que un dia el que podríem fer és posar el disc Thriller...
Aquell disc.
Totes les cançons, totes, són boníssimes. És dels pocs discos que tots són... allò que se'n diu...
Hits,
un rere l'altre.
I a més, en aquest videoclip veus ballar Michael Jackson, que evidentment, a banda de cantar, també era un gran ballarí, però la coreografia és espectacular i encara doncs sobreviu molt bé al pas del temps.
Sí,
com recordem, Michael Jackson es transforma en llop, després surt com a personatge d'una pel·lícula que s'està projectant al cinema, en sortir del cinema es converteix en zombi i és quan es troba la resta de zombis ballant aquestes...
I després es va transformar en blanc.
Coreografies.
Després, sí, després del vídeo.
Aquesta va ser l'autèntica pel·lícula de terror.
Sí, ja sí que la feia por al final.
Aquesta també.
Sí. Per cert, que mentre anem comentant la secció, estem fent l'exercici de penjar els videoclips dels que estem parlant, per si els voleu recuperar, a Twitter. Estem fent un fil a Twitter amb els videoclips.
Com dèiem, va ser el primer artista de raça negra en aparèixer a la cadena i va obrir les portes a molts altres. I bé, entre els millors videoclips d'aquesta dècada dels anys 80 trobem varis de Michael Jackson. El pressupost era elevadíssim. De fet, aquest vídeo el va finançar la pròpia MTV, que ja havia emès un parell de vídeos de Michael Jackson, i a la discogràfica no els hi quedaven diners, i finalment doncs, l'MTV, com que sabia que això tindria un retorn i l'èxit seria assegurat, doncs va finançar aquest Thriller. Michael Jackson treballava doncs, amb Martin Scorsese, amb David Fincher, Sofia Coppola, autèntiques obres mestres. L'altre artista que més pressupost invertia en videoclips als 80 era Madonna. La directora d'aquest videoclip és Mary Lambert, una col·laboradora habitual de Madonna, que ja va dirigir altres videoclips de l'artista, i possiblement aquest és el videoclip més escandalós de tota la dècada. De fet, aquesta era la intenció ben clara, provocar com mai s'havia provocat, i ho va aconseguir amb recursos com, per exemple, doncs, el vídeo, recordem, si ho voleu recuperar, es veu com...
No em va fer gaire gràcia, perquè surt Sant Martí de Porres... Allí és com una catedral, ella va en una catedral i surt Sant Martí de Porres i resa Sant Martí de Porres i la imatge es torna de veritat, de persona.
Ah, mira, bueno, està bé, ja està ben trobat.
Sant Martí de Porres.
Estava trobat.
Sí.
Ja està
ben trobat.
Això, què diu? A mi m'agrada.
Però sap qui és Sant Martí de Porres?
Bueno, però és una cosa que és de sants i tal.
És que era negre, Sant Martí de Porres.
El va ofendre, no? El vídeo el va ofendre?
Molt.
Doncs m'agrada.
Perquè el papa no li va agradar.
És que relacionava dos temes una mica controvertits, exacte, em surti la paraula, com són el racisme i el sexe amb l'església, i això, clar... Mentre que hi havia un assassinat d'uns supremacistes blancs. El sant era negre. Després, què més? Imatges de creus cremant-se. Ella tallant-se les mans com si fos Crist amb sang. Referències a sexe oral. Hi havia un cúmul de coses que l'Església, evidentment, de fet, van protestar tots. També el Vaticà, Joan Pau II, va dur a terme...
Seran protestants o catòlics?
A veure, abans de continuar... No, dic, abans de continuar, hem de fer una pausa... D'aquí uns moments seguirem amb més vídeos, els que us agradi AHA, que el grup AHA, també parlarem de que van marcar... No, AHA, que continuen en actiu, continuen fent concerts.
I a més van presentar un documental fa un any aproximadament, interessant, per tots els seguidors de la banda.
Abans, però, hem de parlar de... Perquè aquesta hora, mira, és que m'ha vingut gana. Una miqueta de torró.
Que s'apropen les festes i com cada any és el moment de gaudir de Torrons Vicenç, l'autèntic torró de Gramunt. Aquest any l'Albert Adrià i el José Andrés tornen a col·laborar amb la marca i ens porten el torró tou de festuc, que és un gir conceptual, el gran clàssic d'ametlla, però de color verd intens i amb l'inimitable sabor del festuc. A més, afegeixen noves creacions, com el torró cruixent de neules, que el Toni ja està esperant per tastar-lo perquè diu que li encantarà.
Mira, les neules... Neules bones,
aquest l'has de tastar, aquest el de ristretto, el de mango...
Aquest també, ristretto, soc malalt de
ristretto. De la passió i coco, de dolç de llet, de marron glacé, de mandarina i praliner de avellana...
Porteu la plata, ara, de torrons!
El torró de Donuts. Consulteu doncs, tots els punts de venda i supermercats a racu.cat i a vicenç.com. Allà podreu veure també tot el tema del torró solidari. Això és al marge de tot això que acabem d'explicar. És que no paren, eh?
Posa'm un... Vicenç, a veure,
torró?
Posa'm un...
Torró.
Torró. Posa'm un tast de... un tast. Vale, para aquí.
Ai, boníssima.
Versió RAC1.
Perdona, qui ets? Què fas?
Tranqui. No em diràs que no m'ho estaves demanant? Si portes tota l'estona ensenyant-me les croquetes descaradament.
Tu el que tens és un morro que te'l trepitges.
No. Jo el que sóc és humà. I si em provoques, doncs pico.
Violent, oi? Doncs en el sexe això encara passa. Per una nova cultura del consentiment.
Generalitat de Catalunya.
A Universitària ja estem de Black Friday. Afegim un 20% de descompte addicional als nostres fantàstics preus. Afanya't i vine fins al 28 de novembre a qualsevol dels nostres centres. Consulta'n les condicions. Òptica i audiologia universitària per a joves d'una 100 anys.
El Nadal més gourmet torna a la Roca Village. Visita Taste of Christmas, l'única concept boutique de gourmet La Vanguardia, on descobriràs la millor selecció de productes d'alta gastronomia. Conserves, foie, dolços tradicionals i la seva selecta bodega t'esperen de dilluns a diumenge fins al 8 de gener. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, vine a la jornada de portes obertes de la Celle Campus Barcelona el dissabte 26 i descobreix els graus en arquitectura, arts, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-los. Tornem a omplir el rebost de qui més ho necessita.
El 25 i 26 de novembre torna el Gran Recapte. Tornem a omplir les caixes de solidaritat.
Dona aliments o fes un donatiu a granrecapte.com.
Ajudar a omplir.
I és aquí el Black Friday de l'Heroi Merlin amb ofertes de fins al 50% i un calendari amb descomptes nous cada dia fins al 28 de novembre. I ara fes la teva comanda online o al 910 49 99 99 i t'ho portem en 24 hores. O fins i tot el mateix dia si fas la teva compra abans de les 2 de la tarda. I si no vols esperar, pots recollir-ho gratis a la teva botiga en només 2 hores. Consulta condicions a leroimerlin.es.
Cada nit a 8 TV, el circ de Fran Blanco entra a casa teva, amb els animals televisius més incorregibles.
Carles Quile, Xavier Daltey, Gisela, Fermí Fernández, Rebeca, Lorena Vázquez, Alejandra Castelló, Rocco Stanhouse.
No et perdis a 8 TV l'espectacle més meravellós, el circ de Fran Blanco, que...
Fran Blanco sóc jo, eh?
Si el teu edifici o empresa conté amiant, no esperis més. A SM Savall ens encarreguem de tot. Som especialistes en la retirada de tot tipus d'amiant i substitució de cobertes. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retiraamiant.com.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Perquè cada dimarts i divendres, per només 2 euros, ja pots de fins a 120 milions. I ben remilionari, perquè si et toca l'Eurojackpot, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Bueno, és que jo em torno només a... i d'aquella manera a la ràdio. No canto.
Déu-n'hi-do l'agut, eh?
Sí, sí,
sí.
Doncs encara us defensa prou bé, aquest home. Bueno, Hack ens va sorprendre amb aquell vídeo que era una barreja, com ho dius, de dibuix.
Estava dibuixat. Hi havia una part dibuixada, exacte, i una part real. Una, sí, noia que llegia... Oi? Que estava llegint com un...
Un còmic. Un era còmic. Com un còmic. I llavors el protagonista del còmic la feia entrar dins
treia
de la
mà,
història.
Treia la mà i l'arrossegava dins.
Exacte, l'arrossegava dins i ella vivia, doncs, aquesta
boníssima
història
era
amb el noi dins el còmic. Llavors, això va ser innovador a l'època. Va ser un videoclip dirigit per Steve Barron, que ja havia dirigit Billie Jean, de Michael Jackson,
no,
i va comptar amb uns il·lustradors que van fer, doncs, aquestes seqüències animades en blanc i negre, amb tècniques que solapaven el món en carn i ossos amb el món animat, amb una tècnica, doncs, que es va anomenar rotoscòpia. I l'èxit va ser, doncs, estratosfèric, perquè a banda era una melodia encomanadissa amb una manera molt original de presentar aquesta cançó.
I tant.
En aquell moment, una obra mestra de l'animació, i aquell mateix any, el 85, un altre, per cert, que el documental del Zaha, que el que explicàvem abans de fa aproximadament un any, es veu que la banda, a partir d'aquest grup, d'aquest èxit, perdó, no va superar, no es va veure amb cor de sub...
És a dir, de a nivell, fer res millor.
Clar, a nivell també mental i psicològic.
Això
em
passa a mi a vegades. Passa a vegades que dic alguna frase i dic, hòstia, això superar-ho, però tant, sempre...
No ha estat ara, no?
Amb aquesta? Amb aquest comentari que acabes de fer?
No, per tant, pot continuar fent comentaris.
Sí,
en aquesta línia d'aquest videoclip, amb aquestes tècniques d'animació, el mateix director, Steve Barron, va també dirigir un altre videoclip corresponent a una cançó que començava amb una declaració d'intencions. I want my MTV.
I see.
És Sting qui pronuncia aquesta frase del principi perquè col·labora en aquesta cançó dels Dire Straits i va ser un èxit monumental. També era als 80, era 1986, i si una cançó volia triomfar, doncs havia de sortir a l'MTV. La lletra està inspirada en una conversa que va presenciar Mark Knopfler entre dos repartidors d'una botiga d'electrodomèstics que deien que les estrelles de l'MTV tenien la vida molt fàcil, que guanyaven diners molt fàcilment i que això era una manera molt fàcil de guanyar-se la vida, que no tenia gaire mèrit. Llavors es va inspirar en aquesta conversa que va sentir i va fer aquesta cançó de Dire Straits. I també van fent servir en aquest videoclip aquestes tècniques d'animació digital barrejant escenes del món real i el món animat amb dos personatges creats per ordinador que són precisament aquests dos repartidors d'electrodomèstics en els quals es va inspirar Mark Knopfler per escriure aquesta cançó. Llavors surten amb dos personatges animats movent amunt i avall els microones, els televisors, els frigorífics, i és interessant doncs també recuperar aquest videoclip. Sí, el videoclip dels Bagels, que dèiem, el videoclip de Radio Star va ser el primer en emetre's a l'MTV nord-americana. Aquest va ser el primer que es va emetre a la versió europea de l'MTV, que va ser inaugurada el 1987. I la frase del principi, aquesta I want my MTV, es va convertir en un dels claims de la cadena. De fet, van aprofitar molt bé per fer doncs la seva promoció i la seva publicitat aquesta frase que en el seu moment va pronunciar Sting. També el 1986, aquest mateix any, sortia a l'aire un altre videoclip que trencava motlles pel que fa a tècniques innovadores i el protagonitzava Peter Gabriel. Aquesta cançó és Sledgehammer, un dels seus grans èxits, i com tots volia sortir a la cadena MTV per tenir visibilitat i volia fer-ho a més amb la tècnica de moda que, com hem vist, era l'animació. Llavors va escollir el director Stephen R. Johnson, que ja havia treballat amb Talking Heads, i va fer servir una tècnica de stop motion en persones en comptes d'amb objectes. Per rodar va estar 8 dies. Peter Gabriel va haver de posar 25 vegades per cada segon de rodatge perquè, recordem, stop motion és una tècnica que fa servir
la pastelina, imatges... Pastelina.
Les pel·lícules que es fan en plastilina fan servir aquesta tècnica de l'stop motion. Varien un mil·límetre a la figura, de manera que enganxant totes
fotos i ajunten les fotos.
Un
àlbum immens de fotos.
Però clar, amb objectes és una cosa, amb una persona és una altra, i més una persona que ha de moure els llavis fent que canta una cançó, com és el cas de Peter Gabriel. Bé, va, per cada seqüència de 10 segons havia d'estar en la mateixa posició 6 hores. No sé si va acabar... Evidentment, es va acabar sense paciència, perquè l'esforç, però, valdrà la pena, perquè la cançó va arribar número 1 als Estats Units i, a més, el vídeo va ser escollit el millor vídeo d'animació de tots els temps i el quart millor vídeo de la història història de l'MTV. També fa gràcia recuperar-ho, sobretot veient el Peter Gabriel
li donar,
fent la idea una mica.
El premi van donar ja per pringat, perquè diu que pringat ha estat 70 hores per fer un segon, doneu-li un premi.
Va, que hem d'acabar, última cançó.
Vinga, entrem a la dècada dels 90 amb una de les bandes que, per cert, aviam podrem veure en directe.
Què, el veig més pel més, el veig per més per bueno, que les músiques. Bueno, clar, no és d'on de la seva època.
L'Holanda dels Baixos, Holanda sí. dels Baixos té
ha
guanyat, guanyat bueno, està guanyant baixa. Bueno, hi ha el minut, hi ha els 8 minuts, sí, 8 sí. minuts, també.
Sí, sí. Bueno, abans permeti'm sí. que tinc aquí la
Montse
Vidal.
Bueno, però és que has vist Van Gaal, que sembla que hi hagi sí. caigut un gat mort.
El 2 de juny, el 2 de juny de l'any que ve, el Primavera Sound, actuarà Depeche Mode, la banda de Dave Gahan, que publicava el 90, el 1990, el seu disc Violator, on incluïa aquesta mítica cançó, Enjoy the Silence, amb un dels videoclips més recordats també de l'època, on es veu Dave Gahan vestit com un rei, amb una capa vermella, amb una corona, amb una cadira plegable que va caminant per...
Ara hi ha un corner, eh? Perdoneu, eh?
Un corner, és un mal educat, home, per favor.
Giri el cap i miri la Montse en lloc de mirar la televisió.
La Montse
és
guapíssima, guapíssima. Però no,
no li estic dient això, estigui atent.
Sí, estigui atent.
Talla el micro. Digues, acaba, perquè hem d'acabar.
Que deia que això, que Dave Gahan començava a passejar per uns entorns i uns paisatges naturals preciosos. De fet, el videoclip està rodat a l'Algarve, als Alps i a Balmoral, i Dave Gahan amb la cadira plegable allà buscant el seient on deixava deixar-se'n dur per la quietud i la màgia del silenci. D'aquí el títol d'aquesta cançó.
Bueno, els deixo amb el futbol, es poden quedar aquí a l'estudi, perquè ara vindrà l'OM, és que et poden quedar veient...
Es falta.
Sí, és que no se'l sent. Montse Vidal, moltíssimes
gràcies. A vosaltres.
Avança't al Nadal i estalvia amb Supermercat Plus Fresc.
Vi, cava, torrons, pernils... Ho trobaràs en oferta a Plus Fresc fins al 28 de novembre. I atenció a aquesta promoció. Gambes pesca nova, caixa de 2 quilos amb ampolla de vi blanc de regal per només 21,95 €.
I recorda que no cal que carreguis amb la compra, te la portem a casa. Pots fer la comanda al nostre web plusfresc.cat. 7 establiments a Barcelona.
Avança't al Nadal i estalvia amb les ofertes de Plus Fresc. El súper que t'estima.
Quan tastes les diferents especialitats de pa de la teva fleca, no pots pensar en una altra cosa.
Pa de camut, de sègol, amb fruits secs, especialitats de pa, tradicionals i innovadores que fan els nostres mestres flequers.
Des del Gremi de Flequers de la província de Barcelona, t'animem a tastar-les.
Sí! Ho estaves esperant! Black Friday Week de la Mallorquina. Fins al 27 de novembre, gaudeix de descomptes fins al 60% en articles seleccionats. Preus increïbles en llençols, fundes nòrdiques, tovalloles, coixins, cortines... No t'ho perdis! Fins a un 60%! Compra també còmodament des de casa a la Mallorquina Punès o descarrega't la nova app i tindràs un 10% de descompte addicional en la teva primera compra. Black Friday Week de la Mallorquina.
Ja són aquí els Blue Days de Maas. Entra a Maas Ponès. Escull entre més de 1.800 vehicles en estoc de quilòmetre zero, nous i d'ocasió en totes les marques i et truquem. Entrega immediata amb més de 30 concessionaris a tota la província. Només fins al dia 26. Fes clic als Blue Days de Maas Ponès i comença a gaudir del teu nou cotxe. Condicions a Maas Ponès. Maas. Ens mous.
Va, guapo. Apaga el llum.
Mira tot encès.
Que no. Ja veuràs, tanca el llum.
Que no.
On la pagues... O la pagues. A Rotsat no podem evitar que la factura de la llum us talli el rotllo, però sí que t'estalvis un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta-la ara a rotsat.com. Amb Rotsat, problemes als justos.
Dona aquell toc de distinció als teus espais interiors amb Elite Decor.
Especialistes en espais interiors residencials, comercials i oficines, amb un equip multidisciplinari.
Portem el teu projecte de principi a final i oferim 2 anys de garantia en tots els nostres serveis.
Visita el nostre showroom al carrer Entença 145. Troba'ns també a elitdecor.es i al 93 138 97 59.
Vine i descobreix Westfield Glòries i Westfield La Maquinista. El millor shopping, els millors restaurants, les millors pel·lis, concerts i experiències. Tot el que t'agrada en el mateix lloc, perquè la vida és més emocionant quan està plena de sorpreses. Westfield Glòries i Westfield La Maquinista.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible. 36 marques al teu servei per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Fins al 28 de novembre, aprofita les nostres ofertes especials Black Friday amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
La millor cuina mediterrània, el Tela Marinera. Un restaurant de mar amb productes de temporada directes de la llotja. Vine a tastar un increïble arròs amb vistes al mar des de l'Hotel Marina Badalona. O prova els nous menús de migdia disponibles de dilluns a divendres. Afanya't, perquè canvien cada setmana.